Skies are open, eyes are closed. I'll take a while to put on my clothes. You walk in and I...
Dijous i divendres passat, al Palau de Congressos Olímpic de Lloret de Mar va ser l'escenari on es va celebrar el primer Congrés Mundial de Turisme Esportiu, un esdeveniment que inaugurava el conseller Torrent, qui va manifestar en la inauguració que el Congrés, que el turisme esportiu ofereix unes oportunitats econòmiques, laborals, socials, culturals i d'oci que s'han d'aprofitar a Catalunya. En l'acte inaugural també va participar el secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, i tot i que va ser a través d'una de les dues cabines d'hologrames instal·lades perquè puguin participar els ponents que no han pogut desplaçar-se. El Congrés ha estat organitzat per la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme Costa Brava i l'Ajuntament de Lloret de Mar. Del Palau de Congressos Olímpic, pel Palau de Congressos Olímpic han passat 62 ponents, personalitats destacades del món de l'esport i del turisme. Durant aquests dos dies s'han posat sobre la taula temes d'interès pel sector, com els reptes que ha imposat la Covid-19, per exemple, la innovació en el desenvolupament del turisme esportiu o l'impacte de les noves tecnologies. També han format part d'aquest programa els debats sobre el desenvolupament social, mediambiental i econòmic vinculat al turisme esportiu. És molt important que el primer Congrés Mundial de Turisme Esportiu s'hagi celebrat a Catalunya. És molt important en el sentit de que l'OMT ha tingut la consideració de pensar que nosaltres tenim la possibilitat per assolir un Congrés Mundial, una qüestió importantíssima. Està amb nosaltres el director general de l'Agència Catalana de Turisme, el senyor Narcís Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Què tal el Congrés?
Molt bé, va anar molt bé. El Congrés va ser un èxit en totes les seves dimensions, per participació, per aprenentatge, per compartició d'experiències i per projecció i per enfocar les estratègies del turisme esportiu fins l'horitzó 2030. Tot i que en l'actualitat fer planificacions a llarg termini
una mica complexa. Sí, actualment és una mica complexa. En qualsevol cas, sí que és cert, el que comentàvem ara fa un moment a la introducció, de la importància de que aquest primer congrés de turisme mundial, de turisme esportiu a nivell mundial, se celebri a Lloret de Mar, que de fet és una població que ja fa anys que ha treballat en aquest sentit, no?
Sí, nosaltres estem satisfets per acollir-lo, però bàsicament quasi bé vam ser nosaltres els impulsors i els que vam convèncer l'Organització Mundial del Turisme de que seria celebrar un esdeveniment d'aquest tipus. Catalunya té un lideratge increïble en el turisme esportiu. Des del 2003, l'Agència Catalana de Turisme va crear la marca Turisme Esportiu, tal com deies, Lloret en forma part. Són 11 destinacions del nostre país que compleixen uns estàndards de qualitat i d'exigència que estan certificats per això, envoltat d'un teixit i un ecosistema d'empreses que també han passat unes certificacions per atendre el turisme esportiu. I, per tant, portem una trajectòria llarguíssima, que vam ser molt pioners i innovadors en el turisme esportiu, fins al punt que el 2007, en el World Travel Market de Londres, vam ser considerada la millor destinació turística del món en turisme esportiu. Arrel d'això, i com que el 2020 es va celebrar l'any del turisme esportiu, allà es va proposar fer aquest congrés amb l'Organització Mundial del Turisme i, com tots sabem, per raons de pandèmia, al final l'hem celebrat el 2021, però amb èxit i estem molt satisfets.
Bé, de fet, potser, senyor Ferrer, hauríem d'aclarir molt bé tot el que aglutina el turisme esportiu, no? Perquè turisme esportiu és venir a veure un partit del Barça, per exemple, o anar a veure un partit a qualsevol altre lloc de qualsevol altre esport, però també és, i és una part important, aquells equips que venen a fer l'estaix o una pretemporada a casa nostra. Són equips que ocupen hotels, els torneixos, tant els escolars com els federats. És a dir, que és molt més ampli del que potser a simple vista nosaltres podem pensar, no?
Sí, és un tema que ja m'han preguntat i que és complex de comprendre, no? Jo, per explicar-ho breument, perquè ens donaria per molta estona, primer hem d'entendre que se'ns parla de turisme quan algú es mou, té una mobilitat i pernocta en un lloc. Uh-huh. Aquest és el turista. I llavors, el turisme esportiu és aquest turista que la seva motivació principal és fer una activitat esportiva. Ell o els seus acompanyants. Pot ser que jo vagi a fer una activitat esportiva, m'acompanya la meva família, que me venen a acompanyar. Això són motivacions de turisme esportiu. I, per tant, el ventall és immens. des del, com ha dit vostè, el que va d'espectador a veure un esdeveniment de grans dimensions professional, fins al que participa en una cursa popular i la seva família l'acompanya, des dels equips professionals o amateurs que es venen a entrenar en un ecosistema, com he dit abans, amb instal·lacions esportives increïbles, i amb l'avantatge que nosaltres tenim un clima molt benigne per fer activitats outdoor, i això ens comporta, com deia vostè abans, que aquests municipis que s'han certificat en turisme esportiu puguin desestacionalitzar perquè vinguin equips esportius, professionals o amateurs, en baixa temporada, perquè necessiten preparar els seus equips. És turisme esportiu, el que passa que hi ha debat en relació a això, l'activitat física al voltant de la natura. Hi ha gent que en diu...
turisme actiu.
Turisme actiu, cicloturisme, però també és turisme esportiu, depèn de qui el defineixi. Per tant, és molt ampli, és turisme esportiu i esports, que és una tendència molt gran, de gent que es mou per fer concursos o competicions i esports, que es mouen o no es mouen, perquè també es competeix arreu del món sense estar físicament en l'espai. Per tant, l'àmbit d'actuació del turisme esportiu és molt, molt, molt generalista.
Bé, suposo que entre el públic que va participar i els ponents, doncs, trobaríem les dues bandes, diríem, no? Els esportistes, que són qui també han de parlar al respecte de les seves necessitats, especialment en les destinacions a les que viatgen, les persones que són professionals del món del turisme i també, per suposat, doncs, aquelles persones que són els prescriptors una mica de quines són les destinacions apropiades per cadascuna d'aquestes activitats.
Gestors de destinacions esportives, gestors d'entorns naturals, perquè també s'ha debatut molt de l'impacte de l'activitat esportiva a l'aire lliure en els recursos naturals, com minimitzar-lo, com s'ha parlat molt de turisme regeneratiu, que no és una evolució del turisme sostenible, és aquell turisme que genera valor afegit a la destinació on visita i que deixa el destí millor de com l'ha trobat. Han parlat de conceptes molt interessants aplicats a la sostenibilitat, al canvi climàtic, a la salut, a l'alimentació, a la gestió de destinacions. Bé, ha estat molt interessant.
Hi haurà un segon Congrés Mundial del Turisme Esportiu, senyor Ferrer?
No depèn de nosaltres. És un congrés apadrinat per l'Organització Mundial del Turisme. Ells crec que estan entusiasmats de la capacitat organitzativa del nostre país, de l'Agència Catalana de Turisme, i per tant ja no està la pilota sobre la nostra teulada, però crec que tots els participants, perquè a més ha participat gent de tot el món de forma virtual, també gent d'Europa de forma presencial, com ha dit vostè, amb hologrames, amb trucades virtuals, i per tant jo crec que hi ha moltes destinacions arreu del món que han participat de forma online. De fet, hi ha hagut 600 i pico participants, dels quals quasi bé 400 presencials, però també 200 de forma online arreu, no? I jo crec que això també ha creat interès per seguir debatent aquest tipus de segment turístic que està molt viu, com hem parlat abans, amb la incertesa que viu tot el nostre planeta en constant canvi.
Molt bé, doncs, senyor Ferrer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per la invitació.
Fins una altra, adéu.
Adéu.